Bon dia, com esteu?
Bon dia per estar amb els ulls ben oberts, boires matinals i cel variable aquest dilluns.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 14 d'octubre de 2024, i a Serra de Daró han vist sortir el sol fa justament un minut i ara mateix estan a una temperatura de 17 graus. Com dèiem, les nits seran cada cop més llargues i el refredament nocturn i els vents marítims dels últims dies ens faran repetir aquestes boires i núvols baixos de cara avui dilluns. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que la Generalitat i Teisa han reforçat la connexió de bus entre Girona, Llagostera i Sant Feliu de Guíxols amb més freqüència, sobretot en hores punta. A més, hem de destacar que Junts ha proposat modificar la llei de costes per regularitzar els habitatges afectats sobretot de la zona de Platja Aro. I a més, hem de destacar que ha tornat a obrir al públic el poblat ibèric de Castell a Palamós després de que s'hagués hagut de tancar per diverses esllavissades que s'havien produït a la zona ara fa 4 anys. Dit això, durant el programa també parlarem amb un dels membres de Fetus, l'Adrià Cortadellas, ja que el grup ha publicat aquesta setmana passada el seu nou treball Cantir Nou fa aigua fresca. En sentirem també algunes de les cançons més representatives i com cada dilluns també parlarem d'oci i tecnologia amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Bon dia, Maria.
També tenim a la Laura Quiñonero. Te saludem a la Laura. Bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I començàvem explicant que la Generalitat i Teisa han reforçat la connexió d'autobús entre Girona, Llagostera i Sant Feliu de Guíxols, sobretot amb més freqüència durant les hores punta. Què més en sabem, Mariona?
A partir del 21 d'octubre, la Generalitat i Teisa reforçaran la connexió de bus entre Girona, Llagostera i Sant Feliu de Guíxols, a més freqüències a les hores puntes al matí i la tarda. Aquesta millora respon a l'augment sostingut de viatgers a la línia.
I reobre el poblat ibèric de Castell a Palamós després de 3 anys tancat per perill d'esllavissades.
Després de més de 3 anys tancat per perill d'esllavissades, el poblat ibèric del Castell a Palamós ha reobert al públic. Els treballs de seguretat i restauració han permès recuperar aquest important jaciment arqueològic, coincidint també amb les Jornades Europees del Patrimoni.
I tal com avançàvem, Junts proposa modificar la llei de costes per regularitzar els habitatges afectats a Platja d'Aro. Carla?
Junts presentarà avui al Congrés dels Diputats una proposta per modificar la llei de costes i la de protecció del litoral. L'objectiu és regularitzar uns 800 habitatges del passeig marítim de Platja d'Aro que actualment es troben en una situació d'inseguretat jurídica. La iniciativa ha estat elaborada amb la col·laboració de notaris i registradors per garantir la transmissió legal d'aquests immobles.
I el meteoròleg Tomàs Molina inaugurarà el nou curs acadèmic de la Càtedra d'Estudis Marítims.
La Càtedra d'Estudis Marítims, impulsada per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós, inaugurarà el proper dilluns 14 d'octubre, avui, el curs acadèmic 2024-2025, amb la seva tradicional lliçó inaugural. L'acte se celebrarà a les 7 de la tarda a l'Espai del Peix, situat a la llotja del Port Pesquer de Palamós.
I ja es coneixen els projectes finalistes dels pressupostos participatius de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Què més en sabem, Laura?
El passat dijous 10 d'octubre es van realitzar 2 tallers participatius. De les més de 250 propostes rebudes, s'han triat 15 projectes finalistes, 10 per Torroella de Montgrí i 5 per l'Estartit. A partir d'aquests, la comissió tècnica elaborarà un informe públic que la ciutadania podrà consultar abans de posar-los a votació popular el mes de novembre.
I arrenca el cicle de conferències BiblioSTEAM 2024-2025.
Ja ha començat la tercera edició del projecte de divulgació científica BiblioSTEAM. Des del setembre fins al juny s'estaran fent més de 50 xerrades a biblioteques públiques de les comarques gironines. Al Baix Empordà són 4 els municipis on es podrà gaudir de les conferències: la Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. Des de Ràdio Capital parlem amb Carlos Sopuerta, president de l'ACDIC.
I com explicàvem, també la Bisbal d'Empordà es prepara per celebrar durant els propers 18, 19 i 20 d'octubre la Terracota Bienal 2024. Carla.
Aquest és un esdeveniment cultural, artístic, artesanal i expositiu de ceràmica que uneix amb la voluntat d'exposar aquesta tradició i alhora reconèixer la innovació en el sector. L'edició d'enguany, que s'ha presentat aquest passat divendres del Terracota Museu, se centrarà en la relació de la ceràmica i l'arquitectura.
I l'artista Fred One crea murals per donar visibilitat al sector pesquer a Sant Feliu de Guíxols i també a Llançà, Mariona.
L'artista empordanès Fert Won ha creat dos murals a les confraries de pescadors de Sant Feliu de Guíxols i Llançà dins el projecte Art i Pesca, que vol donar visibilitat al sector pesquer a través de l'art. Els murals representen espècies locals com el peix blau i l'escamarlà.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, estan passant coses com, per exemple, als Estats Units, on la policia ha frustrat un possible nou intent d'assassinat contra Donald Trump. Seria el tercer en només 3 mesos, i és que en plena recta final de la campanya electoral, diversos agents de la policia de Califòrnia van detenir dissabte un home a Coachella que estava dins un cotxe a l'entrada del recinte en què Trump feia el seu míting. A la camioneta duia una pistola carregada, una escopeta i un carregador d'alta capacitat. A més, també portava entrades VIP falses per accedir a l'acte del Partit Republicà, un permís de conduir fals i passaports amb diferents noms. Quan el van arrestar, la policia també va descobrir que fins i tot havia modificat la matrícula del vehicle perquè no li poguessin seguir la pista. Evidentment, Donald Trump ha tret rèdit un altre cop d'aquest intent d'assassinat, tot i que el detingut ha estat posat en llibertat amb càrrecs després de que no se li poguessin atribuir les proves per denunciar-lo per aquest intent d'assassinat. I continua l'escalada de tensió al Pròxim Orient, perquè aquest diumenge Hezbollah ha atacat amb drons una base militar del nord d'Israel a la ciutat de Binyamina i ha deixat 4 morts i una 70 de ferits. Es tracta d'un atac reivindicat per la milícia libanesa, que en un comunicat ha explicat que tenia com a objectiu una base militar que hi hauria on hi hauria el cap de l'estat major de l'exèrcit israelià. Les forces de defensa d'Israel s'han limitat a informar que han interceptat un dron llançat des del Líban. És l'atac més important que hi ha hagut dins del país des de l'inici de l'ofensiva al Líban i demostra que els atacs amb drons són el punt feble de Tel Aviv perquè aconsegueixen esquivar els seus escuts defensius. Anirem seguint també com evoluciona aquesta escalada de tensió entre Israel i el Líban. Però, a més, hem de destacar que diumenge ha estat una jornada negra a les carreteres catalanes, i és que 2 motoristes i el conductor d'un totterreny han mort en diferents accidents de trànsit aquest 13 d'octubre. Amb aquestes víctimes ja són 105 les persones mortes en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 42 d'elles motoristes. Hem de destacar que el primer motorista ha mort aquest diumenge a la tarda en un xoc amb un cotxe a l'AP7 Avinyonet del Penedès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit, i el segon motorista ha mort diumenge en una sortida de la via de l'N260 a Tosses, que s'ha precipitat en un barranc de difícil accés, també, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Des d'aquí lamentem aquestes 3 morts. I canviem de tema perquè un home ha quedat ferit greu aquest diumenge al matí en patir un accident amb l'ultralleuger que pilotava a la zona de Mollà. I és que l'aeronau s'ha estavellat en uns camps de cultiu i el pilot i únic ocupant ha hagut de ser hospitalitzat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a 10:15 i han activat 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i un equip del Servei d'Emergències Mèdiques amb helicòpter que ha traslladat l'home al centre sanitari. Els bombers han trobat l'home conscient i l'han tret de l'aeronau l'aeronau després de cobrir el combustible vessat amb escuma, desconnectar la bateria i estabilitzar l'aparell amb coixins pneumàtics. Per tant, doncs ens alegrem de que no hagi estat tan greu aquest accident amb ultra lleuger. I abans de continuar amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia i bona setmana.
Ahir van sorprendre algunes boires a la costa, però quin temps ens espera al llarg del dia d'avui?
Les nits cada cop més llargues, el refredament nocturn i els vents marítims dels últims dies ens faran repetir les boires i núvols baixos de cara a aquest dilluns, tant al matí com al vespre. Durant les hores centrals, això sí, esperem més sol acompanyat d'alguns núvols alts. Les temperatures es mantindran a ratlla, amb fresca primera i última hora del dia. Mar no massa moguda, amb vent de gregal no gaire destacable a partir de la tarda. De cara a demà dimarts mantindrem l'ambient rúfol, amb núvols baixos i temperatures sense grans canvis.
Doncs temps de tardor, no gaire sol i a més aquests núvols que ens acompanyaran al llarg del dia. Jo penso que ja podria ploure, però ja a veure si ens arriben les precipitacions en els propers dies. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I com sempre, abans de passar a l'entrevista que ens espera amb el membre dels Fetus, Adrià Cortadellas, fem també, escoltem aquest comentari que ens porta avui Marc Casanovas.
Mireu, fa dies que penso que si el nostre país surís un partit ultradretà amb un mínim dolor no feixista, no aristòcrata i no supremacista, i ho sapigués capitalitzar, podria ser fins i tot malauradament hegemònic, especialment en aquelles zones amb més desigualtat. És que cal ser autocrític i crec sincerament que les esquerres d'aquest país no han volgut parlar de seguretat. Mai hem disputat realment el concepte de seguretat, entenent seguretat com la capacitat de sortir al carrer sense por i amb la sensació, encertada o no, de tenir sota control els paràmetres bàsics d'una vida futura amb un mínim de confort. Aviam, ningú enveja les penúries, la falta de llibertat o el viure en un país traumàticament pel que ha passat anys enrere com els nostres avis. No va d'això. S'ha de poder parlar. Però sé que sembla evident que avui hi ha molta gent amb manca de certesa i seguretat. No tenen una estabilitat laboral, no tenen una casa pagada i simplement no poden fer un pla a mitjà termini. No veure des de la nostra posició de privilegi que això els pot portar a agafar-se a qualsevol discurs, i dic qualsevol, i que no seria més que un fracàs de les polítiques d'aquest país, és superioritat moral si no ho veiem així. La seguretat és, em sembla, el concepte clau del que ve. I disputar-ho ha de ser una prioritat. Quan a la gent se li han anat llevant tots i cadascun de les seguretats que tenia, laborals, personals, econòmiques i fins i tot identitàries, què podem esperar? De moment em trobo ara mateix justificant simplement el dret de tenir aquest debat. I mentre discutim això, i ens fem les mil travetes pròpies de qualsevol debat de les esquerres, haurien de deixar d'insultar a qui busca seguretat on creu, desafortunadament, que la pot trobar. Perquè del que la gent està farta és que els polítics els diguin què és el que està bé i què és el que no està bé. No demanen molt. No deixem que aquest debat el monopolitzi aquells qui menys els interessa el progrés del país. I deixem de dir feixistes, a votants històrics de les esquerres, i que diuen les enquestes que ho deixaran de fer, perquè crec que només busquen seguretat. Perquè és humà, és lògic i, a més, tenen tota la raó d'estar emprenyats.
Doncs una bona manera de començar reflexionant sobre política aquest dilluns i també sobre les noves tendències polítiques que tenim al panorama català. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta reflexió, Marc Casanovas, per començar la setmana. I nosaltres, abans de seguir amb l'informatiu, escoltem una mica de música amb Lucky i Halsey.
Does it all just to be liked by strangers that she met online? Did it all to be included? Myself loathing so deep-rooted in a child's unrecruited truth is I'm not suited for it. When I die, I won't have time to spend my money, but I hope that you
can't relate, cause I never end up in that state. A girl like that is a mother, must be tough. Problem child, I was rough. But what do you do with a difficult grown up? When I die, I won't have time to spend my money, but I hope that you still. And I thought I'd change so much, nobody will notice it, no one did. Then I left the doctor's office full of tears, became a single mom at my premiere. And I told everybody I was fine for a whole damn year. And that's the biggest lie of my career.
I amb aquestes homilies de la costa encarem doncs, aquest quart de nou passat aquí al Supermatí, a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també a Ràdio Bisbal, perquè això que estem escoltant és Homilies de la Costa i forma part del nou treball de Fetus Cantirnou, fa aigua fresca, que van estrenar aquesta setmana passada. I per parlar d'aquest nou treball i parlar una mica també de la possible gira que hi haurà per presentar el nou treball, ens visita un dels membres de la formació, Adrià Cortadellas. Bon dia.
Hola, bon dia. Com esteu?
Primer de tot, felicitats, perquè la veritat que els que hem pogut escoltar el disc és fantàstic, però aquest és el cinquè disc que feu amb Fetus, i el darrer cop que vam parlar vas explicar que exploràveu algun so nou amb algun instrument que fins ara no havia sonat en els vostres temes, però què hi podem trobar en general en aquest nou treball?
Sí, a nivell instrumental, a veure, és evident que estirem el fil que havíem anat treballant una mica, vull dir que seguim investint una mica el nostre pont entre punk rock, així garatger, sons d'arrel, cançó de taverna, però sí que és veritat que en aquest disc hi ha més presència de banjos, és a dir, va gravar-hi en Luis Peixoto, un músic d'arrel d'origen portuguès que va gravar sobretot banjos, bouzouquis i inclús algunes mandolines. I després també a la formació, a nivell de directe, hem incorporat una violinista, que també és el primer cop que grava en el disc. Vull dir, sí que venien alguns directes a substituir algun músic d'arrel dels que portem quan no hi era, però ara ja ha gravat en el disc i a més de tots els directes, la Marta Barbero.
Mm-hmm.
I això a nivell musical, i la
sí,
resta
exacte.
Anem fent música.
La resta aneu fent, no? Bona salut.
Sí.
Clar, a mi el que m'agradaria destacar és que aquest cap de setmana vau ser a la Fira Mediterrània a Manresa. Clar, aquí vau presentar aquests primers temes, no?, del disc. Com va anar la presentació? Quina va ser la sensació que va tenir el públic durant aquest cap de setmana?
Bé, a veure, la veritat és que a nivell de presentació molt bé, perquè realment ho portàvem Clar, és a dir, nosaltres venim de... És el cinquè disc, però és el segon que fem amb el trio base, diguéssim, així de més guitarra, baix, bateria, el teclista. Ja fa temps que fem discos, però sí que és el segon disc que fem amb secció d'arrel, és a dir, amb l'acordionista Carles Belda, amb en Ricard Ros en els whistles, tecnicanex, gaites irlandeses, i després també ja, i la Marta Barbero, com deia. Però sí que és veritat que com que ja ens coneixem, tenim més peces adaptades, és a dir, ho portàvem una mica més treballat que quan vam ser a la Fira Mediterrània fa 2 anys presentant l'anterior disc, La Serra dels Perduts, bàsicament per un tema de que aquesta anterior gira vam fer com 50 concerts, ens coneixem més i sabem què funciona, i directament el disc va anar bé. A part, hi ha un altre factor, que és que la setmana anterior, el diumenge, ja ho diré, l'anterior, és a dir, el diumenge...
Sí, vau fer una mica 5, de prèvia, eh?
6 d'octubre, sí, vam ser a les veus de la Vall, que és un cicle que es fa a l'Alt Pirineu, a Cerdanya, a l'Urgell, i ens van deixar fer una preestrena allà, i realment per nosaltres va ser com una mica de fogueig per acabar de fondejar les peces, i la veritat és que molt bé, el directe era a les 6 de la tarda, que a priori... dius, ostres, un divendres a les 6 de la tarda, no, increïble, i a part la funció que té la Fira Mediterrània de Manresa, per una banda, com nosaltres, també és una mica un aparador, allò, es nodreix de programadors, de gent de la indústria, i al final aquesta gent a les 6 de la tarda està a ple rendiment, diguéssim, no?
Sí.
L'últim cop que hi vam anar era a la 1 de la nit, i al final, clar, podria dir, vull dir, però en general molt bé, molt contents de la rebuda, i va fer goig, sí. Són 45 minuts, vull dir que també no deixa de ser un tastet, però...
Sí, un tastet, però amb tots els ritmes que podem trobar al llarg del disc, crec que és un tastet prou interessant i prou fort, perquè hi podem trobar temes com Clam dels ocells, La brigadista, Durruti, Macià i Verdaguer. Clar, una de les característiques de Fetus, i que a mi m'agradaria destacar, és que les lletres que feu tenen un missatge reivindicatiu, o podríem dir-ho així. Esclar, sobre què reflexioneu en aquest nou treball? És a dir, hi ha molts temes, vull dir, és que amb els títols te podria treure 4, però prefereixo que m'ho expliqueu vosaltres, perquè sempre és molt interessant escoltar-vos.
Sí, a veure... nosaltres, és a dir, clar, tenim cançons així de caire més... Al final, el disc podríem dir això, que cantem des de la ratafia, xefles, o també posem els dits a les nafres que calgui, i tenim cançons més reivindicatives i protesta. Vull dir, amb el pas dels discos ens hem anat llimant en aquest sentit, i sí, cantem això, el clan dels ocells, cantem, no sé, com que no volem treves, vull dir, al final... Sí, no ens estem... És a dir, cantem bastant contra el mal govern, contra... No sé, aquesta cançó ressonava a les famílies de la costa, que ja la vaig explicar aquí fa un...
Sí, exacte.
L'estiu. És a dir, al final és un cant contra la gentrificació i l'especulació urbanística. Vull dir que, sí, anem... No sé com dir-ho. És com que també cantem bastant a la història, que és l'altra, perquè, no sé, també... Per exemple, La brigadista no deixa de ser un cant a les brigadistes internacionals, però parlant d'una en concret, vull dir, d'una en concret, una holandesa que va batallar aquí, diguéssim, però després també cantem això de Ruti, Macià i Verdaguer, que és un de l'últim senzill que vam avançar, i al final Durruti, Macià i Verdaguer és tan senzill com que, no sé, ens ho van suggerir, ens ho van explicar, que Durruti, Macià i Verdaguer havien estat els 3 seguicis mortuoris més massius de la història del país, i que inclús ens van dir, hòstia, no em podríeu fer una cançó, no sé què. I ens vam anar animant. Al final, vull dir que també estem molt oberts, i en aquest cas, doncs mira, teníem una cançó una mica avalada, que ens encaixava molt, i ens vam anar com enficant en el tema, i ens passa això, no sé, que ens anem empapant del país, de la història, i de coses que ens molesten directament, sempre amb un peu a la taverna.
Clar, a mi... M'agradaria també parlar una mica del panorama musical català ara mateix, perquè aquest tipus de lletres, aquest tipus, no, de reflexions sobre històriques, s'està perdent una mica. Clar, no ho sé si com a grup català, des de Fetus, teniu una mica interioritzat aquesta acció que s'ha d'emprendre una mica per intentar recuperar aquest fil reivindicatiu, aquest fil de recordar la història?
Sí, a veure... sí, jo crec que... A veure, som una mica una rara avis, també. Vull dir que a vegades sembla que fem cançons molt, això, molt historiogràfiques. Vull dir, no ho sé, vull dir, sí, potser predomina més lletres, més costumistes i tal, però no ho sé, vull dir, que a nosaltres ens surt així, també hem begut molt de Jaume Armella i això ens ha marcat molt, no? Vull dir que ja havíem, a discos anteriors havíem adaptat això al romanç d'en Quico Sabater, que explica la seva fugida. Vull dir, no ho sé, clar, a nivell d'escena, hòstia, és molt intens tot plegat, ja... És a dir, hi ha un bullici de coses que segurament en altres moments de la història, vull dir, fa 30 anys potser no segurament no n'hi havia tant, perquè era com una mica més complicat gravar discos, i ara és com que és molt més plural i això fa que sigui una mica la selva, realment. Ostres, nosaltres portem un ritme frenètic, vull dir, com a grup vam arrencar el 2017 i portem 5 discos, però és que, no sé, a part que estem en un estat de forma que ens van... sortint coses i hem anat estirant fils i mira, vam començar sent un trio de garatge i hem acabat sent un septet fins sí, que presentem a la Fira Mediterrània. Però sí que té un punt que clar, vull dir, l'escena també et mana a portar aquest ritme d'anar publicant coses. Però vaja, no ho sé, jo trobo que hi ha propostes molt interessants a l'escena i que a dia d'avui trobo que es gaudeix de bona salut. Que cal més reivindicació? Sí, jo penso que sí que vull dir que la música no ha de ser... És a dir, que ha de molestar, saps? I que s'ha de parlar amb claredat i que està bé que... No sé com dir-ho, no vendre la música com una cosa universal que ha d'agradar a tothom. No, també serveix per això, saps? Vull dir que al final, no sé com dir-ho, a nosaltres ens inspiren molt coses que ens molesten, injustícies, coses, no sé, i coses... Coses que fa que parlem de noms propis, noms concrets, de llocs, de fets concrets, de personatges concrets, fan que segurament perdem universalitat, però és a dir, no sé, també serveix per això. Al final, jo no sé això que deia les homilies de la costa, però pot semblar una cosa molt d'aquí, que cantem a l'especulació urbanística de la Costa Brava, però al final és el que et deia en el seu dia, que es traslladà però en moltíssims altres llocs i en altres aspectes, no sé, això, cançons de taverna, és a dir, a veure, què ens agermana més si no una taverna, no? Vull dir, i al final cantem bueno, això... Que m'enrotllo, si no...
No, ja està bé. Vull dir, és una bona reflexió. Però ja per anar acabant i tancant, m'agradaria preguntar-vos, us veurem properament en algun altre festival o començareu a fer alguna gira? He vist que estareu a la Sala Apolo, però us podrem veure en algun altre lloc?
Sí, aquest divendres toquem a Barraques de Banyoles, per exemple.
Ah, mira, bona festa també, eh? Barraques de Banyoles,
sí.
Bona festa.
Toquem a les 11, hi ha aquests dels Boom Boom Fighters també, i els, ara no em serà el nom, el Piperrat, que no me'n recordo com es diu. Bueno, sí, toquem allà i anem fent, sí, aquest octubre tenim concerts cada setmana, el 26 d'octubre som a Reus, on més anem al novembre, per aquí a prop, al novembre anem a Santa Coloma de Farners, a la Fira de la Ratafia.
També important.
Sí. I bé, vull dir, en tenim molts per anunciar, però sí, la gran estrena, diguéssim, a Barcelona serà la Sala Apolo el 12 de desembre, un dijous, però bé, vull dir que molt contents, realment moltes ganes de... És veritat que l'últim disc vam fer 50 concerts, que ostres, no sé si en farem tant de bo que sí, però és allò que moltes ganes de portar-lo arreu del país i realment... Vull dir, la Fira Mediterrània marca el tret de sortida i al final era això, un concert en un aparador professional que esperem que doni fruits també.
Doncs això, esperem retrobar-nos d'aquí res als escenaris i poder escoltar aquest nou tema que forma part de bueno, aquests nous temes que formen part de l'àlbum Cantir Nou fa aigua fresca de Fetus. Per tant, moltíssimes gràcies a Adrià Cortadellas per ser aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per explicar una mica aquest nou disc i què hi podrem trobar.
Perfecte, a vosaltres. Moltes gràcies i a reveure.
A reveure. I nosaltres, abans de començar amb aquest repàs informatiu, escoltarem Filet de Pobre per acabar una mica de rodonir aquesta entrevista amb Fetus i també amb aquesta col·laboració que fan amb les Testarudes.
I eixerit baixa la plaça amb polainat i amb papers molls. Tu surt nou fluixant ni que ni maneja la perdiu. I si el bon profit repica no farà mai la viu. Viu filet de pobre ben servit. El barrut desvergonyit sempre sap esperar el convit. No hi ha sobres, falta ni l'aire nas en tastaràs i passarà tot pel sedàs. Ja m'ho semblava somrient ben efusiu.
Amb la llengua repenjada, crec que el món és un heroi.
La flor de pell la sap molt llarga i mai no deixa cap grumoll.
Filet de pobre ben servit.
El barut desvergonyit sempre sap esperar el convit.
No hi ha sobres, falta nit.
L'aire nas en tastaràs i passarà tot pel sedàs.
Quan passen justament 3 minuts de 9:15, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que hem de començar parlant de mobilitat perquè la Generalitat i Teisa incrementen les freqüències de bus entre Girona, Llagostera i Sant Feliu amb noves millores per atendre aquest augment de viatgers que ha experimentat la línia en els darrers anys. Mariona, què més en sabem?
A partir del pròxim dilluns, 21 d'octubre, la Generalitat i Teisa reforçaran el servei d'autobusos que connecta Girona, Llagostera i Sant Feliu de Guíxols. Aquestes millores inclouen un augment de la freqüència de busos a les hores puntes amb intervals de 10 a 15 minuts, tant al matí com a la tarda. De fet, la línia ha duplicat el nombre d'usuaris des del 2003, arribant a prop de 650.000 viatgers previstos per aquest any. Una de les novetats serà l'avançament del primer bus del matí i més expedicions directes des de Sant Feliu i Llagostera. Durant la presentació, la consellera Sílvia Paneque ha subratllat la importància d'aquestes millores per promoure una mobilitat més sostenible, destacant la qualitat del transport públic com a eina d'equitat i reducció d'emissions.
I canviem de tema perquè el poblat ibèric de Castella Palamós torna a obrir després de 3 anys amb noves mesures de seguretat i també millores pels visitants.
El poblat ibèric de Castell, a Palamós, ha reobert les seves portes després de més de 3 anys tancat per esllavissades que van posar en perill les estructures arqueològiques i la seguretat dels visitants. Durant aquest període s'han dut a terme treballs intensius de conservació i restauració, incloent-hi la instal·lació d'una malla antiesllavissades per evitar nous despreniments. També s'ha reexcavat i protegit un refugi de la Guerra Civil. El projecte, finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat, permet reobrir el jaciment coincidint amb les jornades europees del patrimoni. A més, s'ha millorat l'accessibilitat i la senyalització per facilitar la visita. El poblat, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional, conserva restes que daten del segle VI abans de Crist fins a l'època romana i té un gran valor històric i arqueològic.
canviem de tema perquè Junts per Catalunya registrarà avui al Congrés dels Diputats una proposta per modificar la Llei de Protecció i Ús Sostenible del Litoral i la Llei de Costes. L'objectiu és donar seguretat jurídica a uns 800 habitatges del passeig marítim de Platja Aro que es troben afectats per aquesta normativa. Des de principis de 2021, aquests immobles, que envaeixen parcialment el domini marítim terrestre, estan en una situació d'inseguretat jurídica. Què més en sabem, Carla?
Els regidors de Junts a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, juntament amb els diputats Marta Madrenes i Josep Maria Cervera, es van reunir aquest passat dissabte amb els propietaris afectats per exposar-los la proposta. Aquesta iniciativa ha estat elaborada en coordinació amb el Col·legi de Registradors Estatal i el Col·legi de Notaris de Catalunya. La modificació proposada permetrà la transmissió dels immobles d'acord amb la llei hipotecària, eliminant l'actual bloqueig en el registre de la propietat. La situació es va agreujar a principis de 2021, quan el registre de la propietat de Sant Feliu de Guíxols va tancar la inscripció d'aquests habitatges. A més, Junts ha denunciat la manca d'ordres ministerials que retallen els procediments per les transmissions als immobles exclosos de la llei de costes i ha acusat d'administració d'inacció, fet que ha portat a la situació actual.
I la Càtedra d'Estudis Marítims, impulsada per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós, inaugurarà aquest dilluns el curs acadèmic 2024-2025 amb la seva tradicional lliçó inaugural. L'acte se celebrarà avui a les 7 de la tarda a l'Espai del Peix de Palamós, situada a la llotja del Port Pesquer. Aquest any la conferència anirà a càrrec del meteoròleg Tomàs Molina, qui parlarà sobre els oceans i els mars com a motor del clima terrestre. Carla?
Molina abordarà l'impacte del canvi climàtic en els mars i oceans, posant especial èmfasi en els efectes de l'escalfament de l'aigua, com l'augment de les temperatures al Mediterrani, que aquest estiu han superat els 30 graus. Aquests canvis tenen greus conseqüències per a la flora i fauna marina, així com en el nivell del mar, i són un reflex de l'acceleració del canvi climàtic a nivell global. A l'acte inaugural hi assistiran l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, la vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona, Sílvia Llach, i el director de la Càtedra d'Estudis Marítims, Francesc Fuster. Aquest any la càtedra celebra 24 anys des de la seva creació el 2000, amb l'objectiu de fomentar i divulgar la recerca marítima. Al llarg de la seva trajectòria ha organitzat conferències amb científics de diferents àmbits i disciplines per abordar la realitat del litoral des de diferents perspectives variades com la biologia, l'ecologia o la història.
I canviem de tema perquè ja es coneixen els projectes finalistes dels pressupostos participatius de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Laura.
El passat dijous 10 d'octubre es van realitzar dos tallers participatius. S'han seleccionat 15 propostes finalistes de més de les 250 rebudes, 10 per Torroella de Montgrí i 5 per l'Estartit. A partir d'aquestes, la comissió tècnica elaborarà un informe obert a la ciutadania abans de posar-les a votació el mes de novembre. Les propostes inclouen millores en voreres, pistes esportives, lavabos públics, enllumenat i pintura. A Torroella de Montgrí destaquen el projecte d'adaptació d'un parc per a infants amb diversitat funcional i la compra d'ordinadors nous per la Biblioteca Municipal Pere Blasi. A l'Estartit hi ha una necessitat de refugis climàtics, amb la creació de zones d'ombra i la instal·lació d'aires acondicionats a l'escola Portitxol. El regidor de Participació Ciutadana, Chiqui Sánchez, ha remarcat que els projectes finalistes són molt diversos i és probable que se'n pugui fer més d'un. Amb aquest procés, l'Ajuntament està posant en mans de la ciutadania 150.000 euros de pressupost. Les votacions es duran a terme o bé presencialment o bé a través de la plataforma Decidim.
I seguim parlant d'educació perquè aquesta edició 2024-2025 és la tercera de Bibliostima, un projecte que té com a objectiu apropar el coneixement científic a la societat general. Laura, què més en sabem d'aquesta edició?
El cicle de conferències consisteix en més de 50 xerrades que s'estan fent des de setembre fins al juny, repartides entre 17 biblioteques públiques de les comarques gironines. Al Baix Empordà són 4 els municipis per on passa Bibliostima: la Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. El projecte està produït per l'ACDIC, l'Associació Catalana per la Divulgació Científica, i compta amb la col·laboració de 13 investigadores i investigadors de primer nivell. El programa d'enguany s'ha ampliat per incloure noves matèries d'interès, com ara les percepcions socials vers el canvi climàtic. Des de Ràdio Capital ens hem posat en contacte amb en Carlos Sopuerta, president de l'ACDIC.
La ciència és part de la nostra cultura, no? La ciutat en la que vivim no és independent de la ciència. Les nostres vides depenen d'un alt grau, no?, dels avanços científics. Per tant, les biblioteques, que és especialment un dels llocs més simbòlics i importants a la cultura, doncs la persona que va a escoltar una xerrada doncs senti que està en un ambient on està tot, diguem-ne, la cultura general, i que dintre d'aquesta cultura general està la ciència, no? Això és una mica com ho veiem. També és un dels objectius de la nostra associació, és apropar la ciència a llocs on normalment no és fàcil que arribi.
El projecte BiblioSTEAM tracta la ciència de fronteres, a dir, el que se sap i què s'està fent més enllà del que se sap i el que s'ha fet fins ara.
Les conferències ofereixen una gran diversitat temàtica, abastant des de l'antic Egipte fins a la tecnologia quàntica. D'aquesta manera, tothom pot trobar una xerrada del seu interès. A més, s'espera obrir un nou horitzó de possibilitat pels nois i noies de 16 anys i així cultivar vocacions científiques. El president de l'ACDIC enfatitza la necessitat que la societat democràtica pugui prendre decisions informades.
Un dels pilars de la democràcia, no, doncs, és que la gent pugui escollir, però també perquè la democràcia tingui sentit i funcioni és important que la gent pugui escollir de forma informada, no? Llavors, des del nostre punt de vista, estem veient que amb les noves tecnologies, xarxes socials, doncs, hi ha també el volum de fake news, de pseudociències, hi ha altres ciutats que, diguem-ne, no sempre són honestes, doncs estan incrementant molt, no? No s'apropar a la gent perquè tingui aquesta informació que els hi permeti després, doncs, tenir opinions, prendre decisions de manera realment informada. Jo crec que aquesta és com volem, diguem-ne, tancar aquest segle, no?
Carlos Sopuerta està a càrrec d'una de les conferències programades per realitzar-se a la Biblioteca Lluïsa Duran de la Bisbal d'Empordà. Es titula Els forats negres, una cruïlla en el desenvolupament de les teories físiques, i es farà el 23 de gener de l'any vinent a les 7 de la tarda. Sopuerta remarca que el coneixement bàsic d'un fenomen pot portar beneficis que la societat mai havia imaginat.
Forats negres, doncs, a vegades, no, es veuen com una cosa així de ciència-ficció, no? La idea, en primer lloc, és apropar al concepte, no? Veure que es pot entendre en termes, diguem-ne, de llenguatge ordinari. I, per altra banda, una cosa que sempre m'agrada dir-li a la gent és que, a vegades, no, en investigar coses que poden semblar molt estatals, molt llunyanes de la nostra experiència diària, porta a intentar desenvolupar eines i que a vegades aquestes eines després, doncs, bueno, tenen una utilitat per la societat, no?
I encetem la plana cultural perquè la Bisbal d'Empordà es prepara per celebrar els propers dies 18, 19 i 20 d'octubre la Terracota Bienal 2024. Aquest és un esdeveniment cultural, artístic, artesanal i expositiu de ceràmica que neix amb la voluntat d'exposar aquesta tradició i alhora reconèixer la innovació en el sector. L'edició d'enguany, que s'ha presentat aquest divendres al Terracota Museu, se centrarà en la relació entre la ceràmica i l'arquitectura. Carla?
El tècnic de l'àrea de promoció de l'Ajuntament de la Bisbal, Daniel Sabater, reconeix que la Terracota Bienal és un esdeveniment cultural i artístic, i a més té uns objectius molt clars com millorar l'apreciació de la ceràmica per part de la societat, unir diferents sectors econòmics, dignificar l'art ceràmic i oferir un bon futur a les persones que s'hi dediquen, i finalment promoure la tradició ceràmica de la Bisbal. Daniel Sabater apunta que hi ha dos vessants a la Bienal, el primer centrat en l'exposició i les activitats, i el segon més acadèmic. En aquesta primera part més expositiva hi haurà 27 expositors amb obres centrades en el món de la ceràmica que es trobaran al Terracota Museu. El president de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal, Joan Vilaclara, apunta que la mostra de ceràmica contemporània que es podrà veure al llarg del proper cap de setmana és important que es vagi renovant. Aquesta serà la primera edició en la qual es faci aquesta part expositiva, ja que la primera edició de la Bienal va coincidir amb la pandèmia de coronavirus i no es va poder celebrar. A part de recolzar els professionals que participen en la part expositiva de la Bienal, facilitant l'exposició de les seves peces, l'Associació de Ceramistes de la Bisbal també han creat un premi per reconèixer la millor peça. Les jornades tècniques començaran el dissabte 19 a les 10 del matí amb la relació entre la ceràmica i l'arquitectura. A 2:15 del migdia es parlarà de la ceràmica com a material de construcció i composició arquitectònica amb l'arquitecte Josep Ferrés. I la jornada acabarà amb la ponència d'Eva López de l'Omi Ceràmica per parlar de la ceràmica en l'arquitectura moderna. A la tarda serà el torn de la directora del grup de recuperació i estudi de la tradició arquitectònica, Valentina Mainí, per parlar de la ceràmica en l'arquitectura tradicional, recuperació de tècniques tradicionals en la ceràmica. A les 5 de la tarda, l'arquitecte Lluís Auqué explorarà la utilització de la ceràmica negra aplicada com a paviment. Per parlar de ceràmica en façanes, alguns conceptes pel futur pròxim futur pròxim hi trobarem les veus del doctor arquitecte i professor associat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, Pablo Garrido.
Doncs estarem pendents de tota aquesta programació i per acabar de parlar de cultura hem de destacar que l'artista Fred Won pinta diversos murals en les confraries de pescadors de Sant Feliu i Llançà per enfortir la visibilitat del sector pesquer gironí. Mariona.
L'artista empordanès Jordi Comas, conegut com a Fred Won, ha pintat dos murals de grans dimensions a les confraries de pescadors de Sant Feliu de Guíxols i Llançà. Aquesta acció forma part del projecte Art i Pesca, impulsat per la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, i té l'objectiu de donar visibilitat al sector pesquer mitjançant l'art. Els murals reflecteixen la relació entre la pesca i les comunitats locals. A Sant Feliu, el mural està dedicat al peix blau, mentre que a Llançà, Comas ha representat l'escamarlà, producte típic d'aquesta zona. Un element comú uneix amb dos murals, simbolitzant la connexió entre les diferents confraries del litoral gironí. La iniciativa continuarà en altres poblacions per seguir promovent l'art i el patrimoni pesquer.
I com cada dilluns, abans d'acabar el supermatí, hem de parlar de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencem parlant dels Estats Units, que s'han alçat contra TikTok. Què ha passat exactament?
Doncs mira, TikTok, una de les aplicacions més populars entre els joves arreu del món, torna a estar al centre d'una controvèrsia important als Estats Units. Ara més d'una dotzena d'estats han decidit unir-se per presentar una demanda contra la plataforma. Aquests estats, liderats per Nova York, Califòrnia i el districte de Columbia, consideren que TikTok té un impacte negatiu sobre la salut mental i física dels joves i, a més, no protegeix adequadament la privacitat dels seus usuaris, especialment els menors. Els fiscals que han impulsat aquesta demanda posen l'accent en les tàctiques que TikTok utilitza per mantenir els usuaris enganxats, com ara la reproducció automàtica de vídeos o en el contingut és un sense fi, i aquestes estratègies fan que els usuaris passin més temps del desitjable en aquesta plataforma, cosa que pot generar addicció i altres problemàtiques psicològiques.
Jo per això no en tinc, perquè jo estaria molt enganxada, ja estic enganxada a Instagram, i mira, no.
Si sembla, vull dir que...
És que, a més, em pilla una mica tard el TikTok.
No, dona, no.
Una mica.
No. També una altra de les coses que diuen és que, per exemple, l'ús de filtres de bellesa poden afectar negativament a la percepció que els joves tenen del seu propi cos. Aquesta denúncia ha rebut el suport transversal per part de demòcrates i republicans i arriba en un moment en què la Comissió Federal del Comerç dels Estats Units ja havia emès avisos sobre la necessitat de regular aquestes xarxes socials per evitar la vigilància massiva i la manca de protecció dels drets i dels menors. A més, cal recordar que TikTok no és l'única que està sota el punt de mira, també ho està Meta, la companyia que gestiona Facebook i Instagram. Vaja. I també han estat demandats per motius similars, no fa massa.
Vaja, quina sí. Sorpresa, no?
Bueno, és que s'assemblen, l'addicció que... te la pot generar tant Instagram com TikTok,
No, i a més parlàvem dels filtres que generen aquest tipus d'inseguretats en els joves que sí. A vegades...
Sí, sí, distorsionen la realitat i com a jove potser no pots...
Assumir.
No, pots assumir, sí, exacte. I no és l'única demanda que tenen oberta, TikTok, eh? De fet, en tenen més. En fi, hi ha diverses processos judicials contra ells.
Si els perden, no crec que se'ls hi caiguin els anells, perquè crec que facturen...
Sí, bueno, però Estats Units és un mercat molt important i, de fet, si es confirma aquesta querella, TikTok podria tenir fins al gener del 2025, per tant, res, per desvincular-se de la seva empresa matriu, que es diu ByteDance, i continuar operant als Estats Units amb una nova marca o fora de la matriu, diguéssim. És a dir...
Entre l'empresa principal haurien, que no està als Estats Units.
Exacte,
vull dir.
Haurien d'establir una empresa als Estats Units i fer el que els Estats Units demani o reclami per poder complir aquesta legislació que té als Estats Units. Si no, pot ser que l'1 de gener d'aquest 2025 TikTok deixi de funcionar a tot als Estats Units.
Sí, crec que Twitter, a X, el que és X, sí. Li ha passat aquesta setmana, no?, que a Brasil...
Sí.
Ja, en principi ja no hi ha X.
Sí, clar.
mesures, governs sí. i política internacional.
Exacte, sí, sí.
Però canviem de tema i parlem de Bizum, que introdueix novetats importants.
Doncs sí, Bizum, que és conegut per tothom com una de les aplicacions més populars per enviar diners d'una manera ràpida i senzilla entre usuaris, ara està preparant un pas molt important cap al món del comerç físic. Actualment Bizum compta amb més de 27 milions d'usuaris registrats, però la seva ambició va més enllà dels pagaments digitals entre particulars. L'empresa ha anunciat que llançarà una nova funcionalitat que permetrà fer pagaments presencials a través de la tecnologia NFC, la mateixa que ja utilitzen serveis com Google Pay o Apple Pay. Aquesta funcionalitat estarà disponible en una nova aplicació que es dirà Bizum Pay, que funcionarà en una com una cartera digital, vale? Els usuaris podran emmagatzemar-hi les seves targetes bancàries, que pertanyin en un total de 37 entitats adherides, que Bizum ja té, que són pràcticament tots els bancs i
sí, era el que estava pensant,
neobancs,
vull
sí.
dir, quin sonaré una mica, però qui no té Bizum avui dia, vull dir,
sí, sí.
fins i tot els meus pares, que no és que siguin gaire amants de la tecnologia.
Sí, sí, doncs això. Vaja, que ha fet, ja té acords tancats amb 37 entitats bancàries, per tant, ho té fàcil, mm-hmm. i això ho farà a partir del 2025. Els usuaris de Bizum podran pagar en comerços simplement acostant el mòbil al terminal de pagament, de la mateixa manera que ho fan amb altres aplicacions o amb la seva targeta física.
Clar, jo utilitzo, per exemple, l'Apple Pay, que comentàvem, vull dir, sí. és més o menys la mateixa funcionalitat.
El mateix.
És
justament el mateix. I també estan pensant en introduir aquest any una altra novetat, que seria els pagaments recurrents, com ara subscripcions o coses així. A més, també Bizum ha anunciat l'aliança amb altres plataformes europees, com Bancomat a Itàlia i MB Way a Portugal, que vindrien a ser els seus competidors o coses similars, i amb l'objectiu de crear un sistema interoperable a nivell internacional. Per tant, s'hi han posat forts, Bizum.
Sí, no. Vull dir, a mi m'agradaria imaginar-me un punt on tu poguessis anar a un banc random, posem, de, no ho sé, Croàcia,
sí.
i poder treure diners sense que et cobrin una comissió que espanta.
Estaria bé, eh?
Que sí?
Sí.
Vull dir, si es volen expandir més, els hi proposem aquesta idea des d'aquí. Trobo sí. que és prou bona. Però canviem de registre amb un tema més preocupant. Les estafes de les robotrucades. Què ens pots dir sobre això? Que a mi m'interessa molt perquè...
En reps, no?
Moltes. I a més doncs penso, és algú que em truca per un tema important i són robots.
Doncs mira, t'ho explico. És una estafa que s'ha tornat molt habitual, com dius, i per això val la pena tenir-ne molta cura. Potser us ha passat, rebeu una trucada d'un número desconegut, contesteu però no respon ningú i al cap de pocs segons es penja la trucada. Pot semblar un error, però no ho és, eh? Aquestes trucades són un parany dissenyat per enganyar-nos, ja que si decidim retornar aquesta trucada ens poden redirigir a números de tarificació especial que cobren preus molt elevats per minut. Estem parlant de números amb prefixos 803 i també 806. Els experts en seguretat recomanen no tornar mai aquestes trucades perquè el cost pot ser molt alt i els estafadors també s'emporten una part dels ingressos generats. A més, aquestes trucades solen estar gestionades, com dèiem, per robots que marquen números a l'atzar i que quan contestem només el que fan és confirmar que el nostre número està actiu. Val? I després aquesta informació es ven a altres empreses que es dediquen a fer trucades comercials.
Em tancarien si dies el que penso ara mateix. No passa res.
No ho diguem.
No. Però, esclar, no sé si podem evitar-ho, això. Podem, com a mínim, no retornar la trucada, no?
No retornar la trucada és el principal consell i bloquejar els números immediatament si ens és sospitós o si despengem, no diuen res, veiem que és això, que és una trucada de robot. N'hi ha algunes que inclús diuen goodbye. Quan despenges... són en 2 o 3 segons, a mi em passa, aquesta m'ha passat vegades, i et diu goodbye, si és aquesta bloqueja directament el número.
És que a mi, per exemple, hi ha una veu robòtica que em diu has enviado tu currículum en el departamento de recursos humanos,
mira,
no sé què, que sí?
Sí,
i m'ha trucat, o sigui, em truca 2 cops a finals de setmana més o menys,
sí.
i ja està, però he bloquejat tots els números, vull dir,
sí, van trucant,
aquest és bon consell,
i van trucant amb altres números, sí.
El meu malson.
Però... bueno, no hi podem fer massa res, la veritat.
No.
Hi ha un... Per evitar trucades d'aquest tipus, hi ha la llista de Robinson. Però bé, no serveix perquè no se la miren. Val? Les trucades comercials normals d'una empresa normal... Sí. Utilitzen aquestes llistes que, si tu t'hi subscrius, diguéssim, no et fan trucades comercials. Però no evita aquestes robotrucades que no ho consulten,
no,
això.
Exacte.
Per tant, només et puc dir paciència i...
Sí, i bloquejar.
I bloquejar números.
Canviem de tema totalment, sí. Perquè, mira, per animar-nos una mica, perquè exacte. Anem fins al Parc Nacional d'Aigüestortes, fantàstic parc,
sí.
On els excursionistes podran llogar GPS per emergències. Com funciona aquesta nova mesura?
Doncs mira, és una iniciativa molt interessant que respon a la necessitat de millorar la seguretat dels visitants d'aquest parc, del Parc Nacional d'Aigüestortes i els Estanys de Sant Maurici. Preciosos, si no hi heu anat.
No, no, totalment recomanable, eh?
M'encanta.
Jo vull dir...
hi he anat 3 o 4 vegades i és fantàstic aquest parc, eh? Doncs el que dèiem, és un lloc fantàstic, però és un lloc molt remot i molt apartat de Catalunya.
Sí, 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 això també.
I aquest fet fa que no hi hagi cobertura mòbil i que ens pot complicar molt la vida als excursionistes que hi anem. I si ens accidentem o tenim una, o ens perdem, doncs pot ser un problema greu. Per resoldre-ho, el parc ha decidit implementar un sistema de lloguer de GPS amb connexió via satèl·lit que permetrà als usuaris demanar ajuda en qualsevol moment. Els GPS costaran uns 30 euros al dia i es podran llogar a les oficines del parc. Aquests dispositius es connecten al telèfon mòbil dels usuaris i permetran enviar missatges de socors i compartir la seva posició en temps real en cas de necessitat. Resumint, podrem trucar al 112.
No, molt bé, però a mi em sembla una bona iniciativa, perquè a vegades hi ha alguns excursionistes, entre moltes cometes, sí. Que van amb xancles i bermudes,
sí,
a alta muntanya, i esclar, compte.
Sí, sí, sí. Sense anar amb xancles i bermudes, ja et pots perdre.
Exacte.
I ja et pot passar qualsevol cosa, doncs sí, sí. I això és una mesura provisional. T'ho explico.
Home, provisional.
Perquè el parc està negociant amb Starlink, l'empresa d'Elon Musk, per instal·lar cobertura satelital a la gran part del parc, perquè...
Ja havia d'aparèixer Elon Musk. Home. Vull dir, no podia marxar sense que aparegués.
Sí, sí, sí. Doncs això, és una mesura provisional perquè estan intentant crear una xarxa de cobertura satelital en aquesta zona.
No, però em sembla molt bona iniciativa. Vull dir, sí. A més, que el temps a muntanya et pot canviar en 3
sí,
segons.
Sí, sí,
vull
sí.
Dir, sense que te n'adonis. No, molt bé, molt bé. Em temo que ens hem quedat sense temps, perquè sí. Sempre aquestes iniciatives, aquestes propostes són molt interessants i sí. Repassar-les el dilluns sempre va bé per tenir-les en compte.
Molt bé.
Per tant, moltes gràcies, Martí Seguer, per aquest repàs a la tecnologia i a l'oci que s'està coent actualment.
Doncs va, la setmana que ve més novetats i més tecnologia.
Exacte. Que vagi bé, Martí. Adeu, adeu.
Dilluns emboirat i fresc, sobretot a primera i última hora del matí. Més sol a la tarda, acompanyat de núvols alts. Vent poc destacable de gregal a partir del migdia, amb mar no massa moguda. Demà dimarts seguirem amb un temps força semblant.
Doncs esperem que aquest temps s'allargui uns dies per fer un petit descans del vent que ens va acompanyar al llarg de tot el cap de setmana i també esperem que ens arribi alguna pluja per mantenir aquesta bona temporada de pluges que estem tenint després d'aquests anys que ens ha acompanyat la sequera. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que fem de manera conjunta Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió des de Ràdio Bisbal. I com sempre, us volem donar les gràcies per seguir-nos en aquest supermatí. Nosaltres ens tornem a retrobar, com sempre, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal, demà mateix a les 8, com fem des de dilluns fins a divendres cada setmana. Adeu, adeu, que vagi bé.